els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Joan Trias.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou Obra Cartes amb el nostre equip habitual, en Jordi Carretero a la direcció i al control tècnic, la Isabel Blasco, la nostra cerca cartes particular, i a la producció en Ferran Capdevila i en David García. Un dia avui a l'Obra Cartes en què volem tornar a parlar, un dia més, sobre delinqüència i sobre delinqüents. I és que donen per molt. Avui tractarem sobre els següents delinqüents: John Hinckley i Theodore Bundy, dos dels grans delinqüents que han tingut més nom en el món de la delinqüència, i segur que els hi sonen també Bonnie and Clyde. De tots parlarem en aquest programa d'avui. Avui, per començar, però, escoltem aquestes cartes. John Hinckley, que li va escriure a Theodore Bundy, i Ted Bundy, que li va respondre així.
"24 de febrer de 1986. Estimat Ted, permet-me presentar-me. Soc Johnny Hinckley Jr., el solitari i lleugerament gras que va buscar impressionar l'actriu Judy Foster disparant el president Ronald Reagan el 1981. Ho recordes? Espero no estar sent groller, però acabo de veure un article sobre tu al Post i he pensat que et farien bé algunes paraules amigables d'algú que en veritat coneix de primera mà el dur que pot ser aixecar-te i dir-li al món. Mirin, ho lamento molt, però estava totalment embogit. El diari parla sobre com no vas voler declarar-te clínicament boig en el teu judici. Ei, qui podria? Com si això signifiqués que no estàs boig. Si em preguntes a mi, ho prova. I com només ho estaves fent en apel·lació per escapar-te de la pena de mort. Tu, Ted, vaig escoltar aquestes mateixes mentides i em vaig deprimir tant que vaig intentar suïcidar-me 3 vegades. Llavors, el que en realitat volia dir-te és que no deixis que aquests bastards et deprimeixin. Tens el mateix dret a una apel·lació com qualsevol altra persona, fins i tot si vas assassinar i fornicar a 100 noies mortes. Però per què et dic tot això? Vas anar a l'escola de dret? Bona sort, John. Postdata, alguna vegada has vist Taxi Driver?
Estàs escoltant L'Obra Cartes, a Ràdio Estel.
I com dèiem, aquesta és la resposta que li feia Theodore Bundy.
Estimat John, una deliciosa sorpresa. És clar que recordo, i el teu intent d'assassinat fallit. És clar, com un republicà de tota la vida. Qüestiono l'objectiu que vas escollir, però entenc completament l'impuls que et va motivar. Poques emocions són tan pertorbadores i potents com l'amor no correspost. La fúria demoníaca potser, però no més. La meva única disputa és el teu gust. La innegable talentosa senyoreta Foster és, d'acord amb els meus admesos estàndards rars, alguna cosa usuda, plana com un crep, com se sol dir. En quant a Taxi Driver, vaig pensar que era regular. Malgrat l'excel·lent treball de l'elenc i l'evocadora banda sonora de Bernard Herrmann, va fallar en executar l'intens clímax que esperava. Dubto que siguis familiaritzat amb el treball de Dostoevsky, però si el teu hospital té almenys una biblioteca decent, hauries de llegir-lo. Comença amb crim i càstig. Hi ha de tot. Els impulsos de culpa i obsessió, l'intel·lecte sense base decaient a la bogeria i l'assassinat. Has vist la pel·lícula? Ara llegeix el llibre. En un to més ombrívol, he de demanar-te que restringeixis l'ús de grolleries en futures cartes. Quan vaig acceptar a Chris fa 2 anys, com el meu senyor i salvador personal, vaig treure les escombraries de la meva vida. No puc canviar el passat, ho sento. En veritat, em vaig anar, no em compis mentis, però avui sóc el seu jai. Cerca-ho, John. No hi ha solitaris en el seu ramat. Et desitjo el millor. Ted.
L'Obra Cartes, Cartes úniques de personatges únics.
Doncs a l'obra de cartes d'avui tornem a comptar un dia més amb el professor Antonio Andrés Puello. Ell és catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona i director de màster en Psicologia Criminal. Professor Puello, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda.
Aviam, avui volíem seguir tractant, com li dèiem fa uns programes, sobre delinqüents. Sobre delinqüents, a més, que han provocat assassinat. Un dels casos més sonats que hi ha hagut és el de John Hinckley, que a l'entrada avui a l'estudi li deia John Hinckley, i em deia un dels paradigmes.
Sí, clar.
Qui era John Hinckley?
John Hinckley, des del punt de vista criminològic, és el paradigma del deliri paranoic que comet un delicte, de fet és un magnicidi, no és un delicte qualsevol. Li va passar igual a l'autor de l'assassinat de John Lennon. Persones que tenen un trastorn mental bastant ben identificat, pel qual se senten absolutament dirigits. Són persones que s'obsessionen i que creuen que tenen que fer una labor que de vegades és simplement salvar la humanitat o demostrar, en el cas de Hinckley, que tenia una enorme capacitat per poder seduir en el seu deliri a una actriu molt famosa de Hollywood, que realment era una mica la seva finalitat. Estava molt influït per la pel·lícula Taxi Driver, i és una persona que, després de l'assassinat, l'exploració psiquiàtrica va demostrar aquesta patologia, i com a conseqüència d'això va ser condemnat com a responsable, però es consideren aquestes persones inimputables perquè tenen un trastorn mental que és incapacita. I ha estat molts anys en un hospital psiquiàtric, del qual s'ha recuperat, la malaltia s'ha recuperat, amb unes condicions relativament residuals, no molt greus, que això depèn molt de l'evolució. Quan parlàvem de Charles Manson, havia dit que va tenir malalties mentals que anaven apareixent i desapareixent, fins que al final es van implantar d'una manera molt crònica, que és el que passa amb molts tipus de psicosis. Bueno, el cas de Hinckley, bàsicament, aquest explica molt la seva patologia.
Recordem que John Hinckley, el 1981, va disparar fins a sis vegades, el seu revòlver cap al president de l'aleshores president dels Estats Units, Ronald Reagan, i va intentar fer aquest magnicidi que ens explicava ara el professor, tot perquè estava obsessionat amb una actriu, com ens comentava el mateix professor, l'actriu Judy Foster, i amb la pel·lícula Taxi Driver. Fa uns programes li preguntava com era possible que Charles Manson induís a provocar un assassinat per part d'altres. Això també ho pot provocar una pel·lícula o és molt agosarat dir-ho?
En una ment que té un trastorn delirant, sí. El trastorn delirant és una creència profunda en una realitat que a totes llums és impossible que existeixi. Moltes vegades tenim la imatge dels que creuen que ens han envaït extraterrestres o qui es creu que és un espia d'una organització secreta. Bueno, el contingut del deliri es pot modelar a partir d'una pel·lícula, d'una novel·la, d'una realitat que d'alguna manera es converteix en la part visible i comprensible del deliri. Encara que d'alguna manera entenguem la irracionalitat d'aquest deliri, doncs moltes vegades això forma part de la vida interior que guia les persones que cometen aquests actes, guiades bàsicament per aquest tipus d'alteració mental.
Li donem les gràcies, dit sigui de pas, a qui ens posava veu aquestes cartes. Ell era Jorge Mas i també Tito Baraldés, qui posava veu també a Theodore Bundy, un altre gran paradigma dels assassins.
Bueno, de fet, quan els meus estudiants i els estudiants de psicologia criminal analitzen la psicopatia en paraules majors, Ted Bundy representa un d'aquests perfils. Ted Bundy va ser un jove estudiós de dret i després de psicologia que va cometre una desena d'assassinats de noies a les quals violava i representa el paradigma no només de la psicopatia, del trastorn de personalitat més profundament relacionat amb la violència i, a més, una patologia important que té a veure amb la hipersexualitat i que això combinat produïa doncs, un potencial danyino molt important.
Doncs continuem, si li sembla bé, professor, escoltant dues cartes més que teníem sobre Theodore Bundy i John Hinckley. Sonen així.
El 21 de març de 1986. Ted, imagino que si sapiguessis alguna cosa de dones i com fer-les felices, no estaries exigint estúpides apel·lacions 6 anys tard per salvar el cut de la cadira elèctrica. Ho sento, recte. Incloc una foto de Judy perquè puguis veure el boig que estàs. Només em queden 56, però s'ho val. Aquesta és de carne. La vas veure? O estaves molt ocupat violant i mutilant noies tontes? Et creus tanta de gent? Però qui és la que va estudiar Yale? Judy Foster. Saps? Quan els diaris deien que eres arrogant, vaig tractar de mantenir la meva ment oberta, però per fi estic començant a veure que tenia raó. Judy és una bellesa. John, posada, ja no sóc un solitari. El nom de la meva promesa és Leslie DeBoo. I la vaig conèixer aquí.
L'obra cartes.
I un cop escoltada aquesta primera carta, anem a escoltar la segona, una carta que li enviava Ted Bundy a John Hinckley.
El meu estimat i dement Hinckley, no sé el que t'estaran posant al teu got de pastilles, vell amic, però per un acudit sarcàstic pel qual m'expresso a demanar-te perdó, no té raó desenfundar la teva 22 automàtica i castigar una multitud de vestits. Pren-lo d'un amic que en més d'una ocasió va tenir més mugrons dels que podia mastegar. Oblidem-nos de la ira. Gràcies per la foto. Sí, vaig veure carni. Sóc fan de Gary Busey, però la recordo molt poc, excepte per l'excepcional banda sonora d'Alex North. No me la puc treure del cap. La teva promesa no és la mateixa dona que va matar la seva pròpia filla d'un tret per després apuntar l'arma a si mateixa? Amb prou feines es va volar una part del seu braç esquerre. Veritat? Quin miracle que tots dos tiradors es van trobar l'un a l'altre. Jo mateix vaig estar compromès amb una dolça noia el 81 i no m'he penedit ni per un moment. El meu únic consell és que t'asseguris que la noia t'estima tu per ser tu mateix. La majoria d'elles només hi veuen una cara maca i mai fan un cop d'ull més enllà de la superfície fins que ja és massa tard. Et desitjo el millor, Ted.
L'Obre Cartes, un programa de cartes.
Theodore Bundy i John Hinckley sembla que s'entenien molt bé a través d'aquesta correspondència. Entre dos assassins pot haver molta més empatia que entre, evidentment, algú que no ha matat i algú que ha matat. S'entenen molt més?
Ja. A veure, aquí tenim uns tipus d'assassins que tenen una peculiaritat que distorsiona l'anàlisi, és que tots són molt famosos. De fet, ningú sap si Charles Manson o Ted Bundy, si no haguessin tingut un espai de presència en els mitjans i de reconeixement, entrevistes a la televisió, etc., probablement la seva conducta hagués sigut la mateixa. Per tant, hem de tenir una mica de prudència en aquests anàlisis, sobretot perquè, repeteixo, que en la vida quotidiana, no dels famosos, les coses són bastant més prosaiques, menys elegants. Per exemple, Ted Bundy tenia fama de ser un dandy, però la majoria de persones que han comès aquests delictes realment són persones que, a la llum de qualsevol observador, no destacarien per res. Més aviat, un pensa en persones que tenen un perfil més de persones desgraciades, poc afortunades a la vida, no? En canvi, aquests que han transcendit els mitjans de comunicació, clar, rebre moltes cartes, rebre entrevistes, fa canviar aquestes persones, augmenta molt un tret que és propi, que és el narcisisme, i a partir d'aquest moment un no sap si estan actuant com actors, per mantenir la seva imatge, o realment són així. Per tant, sempre hem de tenir aquest dubte especial, no? No és infreqüent que alguns assassins o alguns delinqüents, quan la policia els deté, s'atribueixin moltes més coses de les que han fet, una mica per demostrar aquesta potència danyina, allò que veiem la carta del Jack l'Esbudellador, no? De que era com un repte. Aquest tipus de coses realment arriben a ser importants en alguns psicòpates, perquè realment es converteix en un leitmotiv. Molts saben que tard o d'hora seran detinguts, i aquesta manera de retar la societat, en alguns casos forma part del trastorn paranoic, però en altres casos forma part d'aquest convenciment d'una superioritat tan gran que ells mateixos acaben reconeixent que no és així, perquè la majoria són detinguts, processats, i al final de Ted Bundy va ser la cadira elèctrica. Per tant, aquest tipus d'elements són els que formen part de la història. Però repeteixo, la història que trasllada o que coneixem als mitjans de comunicació.
Per tant, professor, deixi'm preguntar-li d'aquesta manera. Els assassins normalment busquen la fama o la fama els indueix a provocar més assassinats?
No estaria segur si la fama els indueix, perquè normalment quan estan detinguts i són coneguts, la carrera delictiva se sol acabar. Bàsicament, el que té és que la imatge que ells donen, el que ells expliquen, està molt recreat, molt trufat de fantasia, que la realitat delictiva és bastant més prosaica i bastant més trista, bastant més, si em permeteu estar la paraula, més fastigosa. Perquè quan un analitza el que han fet, realment provoca el que molta gent, diguem-ne, que no té interès en la criminologia ni té interès en la literatura criminal, moltes vegades tanca la televisió i diu: a mi no m'expliquis res més d'això, que no em vull sentir a parlar.
Per tant, surt d'aquest superego, per dir-ho d'alguna manera, dir el que han fet. És a dir, per exemple, posem un altre cas, hi ha un delinqüent a Alcatraz que aconsegueix escapar-se i just abans de morir, ja de molt gran, explica a través d'una carta, sigui cert o no, això ja no ha pogut ser demostrat, que ell va ser l'únic capaç de fugar-se d'Alcatraz. Per què això d'explicar-ho? Per què això de dir-ho?
Bueno, bàsicament perquè molts d'ells tenen un component narcisista que els fa, diguem-ne, aparèixer sense mesurar el risc que tenen de que moltes vegades aquest tipus de documentació sigui la clau de la seva pròpia detenció. De fet, hi ha una història d'un assassí molt important als Estats Units, que he comentat també, que és el Luna Bomber, que és un home que va estar durant 18 anys produint atemptats als Estats Units, que el van detenir perquè va ell demanar que es publiqués un manifest a la premsa i van descobrir en el text una frase que el seu germà va identificar i va ser el que va denunciar a Luna Bomber.
Seguim amb més personatges, amb més delinqüents. És el cas de Clyde Champion Barrow, més conegut com a Clyde per aquella famosa parella de Bonnie and Clyde. Una de les altres grans parelles del cinema, si ho podem dir així.
Bueno, a veure, a nosaltres ens ha arribat així. Clar, si estiguéssim a l'any 34 i estiguéssim parlant de la policia que perseguia aquests dos integrants d'una banda de delinqüents, pues en parlaria en uns altres termes. Bonnie and Clyde es caracteritzarien o es catalogarien dintre del que se'n diuen assassins itinerants. És a dir, en general, en psicologia criminal distingim a l'assassí múltiple, que comet molts assassinats en un moment determinat, com podia ser el cas de Breivik a Noruega, o aquest aquest sobiranista que va matar tants musulmans a Nova Zelanda. Després hi ha l'assassí en sèrie, aquí encaixarien molt bé Ted Bundy, encaixaria molt bé Jack l'Esbudellador, que són persones que cometen més de 3 assassinats en la seva vida, però amb intervals que en diem de refredament, durant els que no fan cap assassinat. I per últim estan els delinqüents itinerants, els assassins en itinerant, que és el que van fer Bonnie and Clyde, que amb una fugida i un escapament de la policia, perquè ells es dedicaven a la delinqüència, diguem-ne, com a professió, van cometre una sèrie d'assassinats que estaven vinculats a la seva pròpia defensa i a la seva pròpia capacitat, diguem-ne, de superar l'assetjament que tenien per part de la policia.
No sé si s'han donat més casos, professor, com els de Bonnie and Clyde, però el cas conegut de Bonnie and Clyde és que un dels dos de la parella era el més, més sanguinari, sí, i l'altre no tant. Això sol passar quan hi ha parella d'assassins?
En general, clar, aquí estem parlant d'una parella d'assassins que, a més, eren parella sentimental.
Exacte.
I un home era home i un altre era dona, que no és l'habitual. Per exemple, en el cas de A Sangre Fria és una parella de dos homes que no formen una parella sentimental. En general, normalment, a les parelles sempre hi han dues coses. Un, algú que lidera, i de la combinació d'ambdues surt una potència danyina molt més gran. Perquè, en aquest cas, clar, Bonnie, l'home és el que porta realment la història criminal a sobre i s'ajunta amb una noia que forma part de la mateixa banda que d'alguna manera és dirigida per aquest assassí o per aquest delinqüent, però ella, déu-n'hi-do, la important patologia que tenia i la capacitat de potenciar és com una amplificació recíproca de la potència danyina. Això és freqüent quan hi participen més d'una persona en la comissió d'un delicte violent.
I, de fet, professor, no sé si una de les coses que ajuda a mitificar aquesta parella Bonnie and Clyde és que, precisament, Clyde Barrows, un clar adulador dels cotxes, del Ford que conduïa i de la rapidesa d'aquests cotxes, de fet, n'era tan conscient que coneixia els cotxes que va inclús escriure a Henry Ford, l'amo de la fàbrica Ford de cotxes, per demanar-li feina.
Això deu ser algo que explicaríem amb la psicologia americana del màrqueting. És difícil de comprendre, d'alguna manera. I també en els casos famosos, el que jo sempre em pregunto és fins a on hi ha de veritat i fins a on hi ha de fantasia d'aquestes històries. Perquè, i aquest és un dels grans problemes que genera analitzar aquests casos i relacionar-los amb la malaltia mental. I és que sembla que és una associació inevitable. Però probablement és més perquè són casos famosos que perquè hi hagi molts més casos no famosos on això no es compleixi.
Antonio Andrés Puello, catedràtic de la Psicologia de la Universitat de Barcelona, director de màster en Psicologia Criminal, moltíssimes gràcies un dia més per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. I tot just, havent acomiadat el doctor Puello, el professor Puello, de Psicologia de la Universitat de Barcelona, sí que volem escoltar una altra carta de Clyde Barrow, en aquest cas la carta que dèiem que feia referència i que li escrivia a Henry Ford, propietari i fundador dels famosos cotxes americans.
Molt senyor meu, mentre tingui aire als meus pulmons, li seguiré agraint el cotxe tan genial que vostè ha fabricat. He conduït cotxes exclusivament de Ford quan podia escapar amb un. Per la seva velocitat sostinguda i la seva capacitat de lliurar-me dels problemes, Ford ha aconseguit el que cap altre cotxe ha aconseguit i, fins i tot, encara que la meva professió no sigui estrictament legal, no li fa cap mal a ningú que li digui «Quin gran cotxe té vostè en el V8». Sincerament seu, Clyde Champion Barrow.
Envia'ns la teva carta per correu postal a l'adreça Comtes de Bell-lloc 6769 08014 de Barcelona o també a obrecartes@radioestel.cat.
Doncs arribats a aquest punt, quan tractàvem en aquest programa avui Bonnie and Clyde, sí que volíem saber una mica les curiositats d'aquesta parella, tant a la vida real com a la vida cinematogràfica. És per això que hem convidat també a Joan Pallarès, l'historiador d'aquesta casa de Ràdio Estel. Què tal, Joan?
Hola, què tal?
Curiositats de Bonnie and Clyde, qui, per cert, van ser una parella cinematogràfica que els va donar doncs, característiques que ells no tenien del tot, eh?
Sí, és dir,
els va fer bons, de fet.
Amèrica, Estats Units, és una nació molt jove, i tal com Europa té uns referents, doncs els Sforza a Itàlia, per exemple, o, per exemple, el Guillermo Tell, no sé, el rei Artur, o el Cid, o... Bé, ells no tenen aquests referents, i si no els tenen, doncs els inventen, i els inventen en època moderna, com un Bill el Niño, com un Buffalo Bill, o com, per exemple, en aquest cas de Bonnie and Clyde, que són... La primera anècdota són ells, que són exagerats.
Per exemple, una de les anècdotes que ara comentava el Joan, que en tenen moltíssimes, és que Bonnie Elizabeth Parker, la Bonnie de Bonnie and Clyde, es va casar amb tan sols 15 anys, Això sí, el 1929 es va separar, se'n va anar a viure amb la seva mare a Dallas, on va treballar de cambrera, i va conèixer a Clyde cap al 1930. A partir d'allà doncs, moltíssimes les fetxories que es diuen en castellà.
Sí, però realment ells són fruit d'una època. És una època de... En certa manera no podíem parlar de Bonnie and Clyde com a bandolerisme social, però que sí que és un bandolerisme que ve doncs, marcat en una època de gran recessió, la llei seca, és a dir, l'alcohol prohibit, la gran època dels gàngsters a través de la venda il·legal d'alcohol. Bé, estan dintre d'aquest marc i no eren uns delinqüents de gran volada, sinó més bé de poca monta, que això sí, en 20 anys ja venien baquetejats, ja havien passat, és a dir, imagina't, ella ja portava anys de matrimoni, una separació, un trencament, ell ja havia sortit de la presó, ja havia estat condemnat, bé, ja venien amb un marcats per la societat, marcats a foc.
Important aquesta història de la vida de Barrow, que sí que va estar a presó, ho hem comentat poc, això, durant el programa, que va estar a presó, de fet, el van violar a presó, va ser violat a presó, i, de fet, li van tallar dos dits del peu a causa d'un accident, i gràcies a això, doncs, es va lliurar dels treballs forçosos de la presó.
Sí, sí, sí.
Moltes més anècdotes d'aquests villans, d'aquests herois, depèn de com es vegi, eh?
Sí, una mica una anècdota és que potser ells van ser... D'entrada sembla que, doncs, ella no era sanguinària i que pràcticament el seu paper, la seva participació va ser pràcticament anecdòtica. Va ser una dona que estava, doncs, enamorada d'aquell home, que s'hi trobava a gust amb aquell home i que realment doncs, el va seguir doncs, fins a les conseqüències finals, no? Mentre que el que realment va ser sanguinari va ser ell, però realment ens el mostra la pel·lícula com uns atracadors de bancs i d'altos vuelos i de grans cops, i realment el que es dedicaven és a robar botigues, a benzines d'aquelles que veiem a les pel·lícules que estan isolades al mig d'una carretera d'aquelles llarguíssimes i que evidentment eren una cosa molt fàcil. Realment ells no es dedicaven als grans... Van fer algun cop de mà i sobretot tampoc eren especialment violents. Eren violents quan es sentien acorralats i quan es veien que anaven pràcticament a ser detinguts, que sí que no volien tornar a la presó perquè n'estaven una mica farts d'aquella vida d'entrar i sortir. Inclús ella mateixa va entrar i sortir de la presó diverses vegades. Vull dir, tots dos ja portaven una vida que anava marcada i pràcticament el seu final o el seu destí es veia molt clar.
De fet, la història, Joan, de Bonnie and Clyde, que està plena d'errors historiogràfics, per cert, es va trobar una fotografia de la mateixa Bonnie fumant un cigar, un puro, juntament amb una pistola. I, de fet, ni fumava cigars, fumava cigarretes, en tot cas, ni va agafar mai una pistola.
Realment el cine ens deforma la realitat i aquest és el gran mite, el cine ha creat els grans mites del segle XX. Tal com abans eren els cantars aquells de gesta, els cantars aquells poemes èpics i tal, avui en dia l'èpica la dona el cine i el cine, si no n'è vero, ben trobato.
Doncs gràcies, Joan Pallarès, com sempre, per participar en aquest programa a l'Obra Cartes. Abans d'acomiadar-nos, deixeu-me que recordi els membres de l'equip que fan possible aquest programa, en Jordi Carretero a la direcció i el control tècnic, la Isabel Blasco, la nostra cercacartes particular a la producció, Ferran Capdevila i David García, i qui els ha parlat, Joan Trias. Preparin els seus Obra Cartes perquè ens retrobem al proper programa a Ràdio Estel. Adéu-siau.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.